5 minuts ara mateix que passen de les 11. Avui hi ha un altre punt de vista, aquí al matí a Ràdio Estel. Parlarem amb un dels economistes més prestigiosos de casa nostra, que, a més, tot just fa unes setmanes ha estat nomenat president del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits, en substitució de Francesc Gòdia. És Andreu Mascolell, economista i també polític i professor universitari que del 2000 al 2003 va ser conseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació durant l'últim govern presidit per Jordi Pujol. Anys més tard, entre el 2010 i el 2016, aquesta vegada durant la presidència d'Artur Mas, va estar al capdavant, Marta, de la Conselleria d'Economia i Coneixement.
Sí, condecorat l'any 2006 amb la Creu de Sant Jordi, professor a les universitats de Berkeley i Harvard. Actualment també és professor a la Universitat Pompeu Fabra. Mascolell, a més, també és vicepresident de Barcelona Global, president del Barcelona Institute of Science and Technology i president també del Consell Editorial del Diari Ara.
Professor Mascolell, bon dia. Un autèntic plaer compartir aquest matí de dimarts amb vostè, professor.
Bon dia. Molt de gust d'escoltar-la i d'adreçar-me a Ràdio Estel.
Escolti, vostè, que és un home de números, potser en la seva presentació ens hem descomptat, professor, i hem oblidat alguna cosa, perquè, clar, certament n'ha fet tantes, n'ha fet moltes, no? I fent una mica doncs, la vista enrere, quan va començar a estudiar Econòmiques a la Universitat de Barcelona, s'imaginava vostè que la seva carrera arribaria tan i tan lluny?
L'ambició no faltava, diguem-ne... Jo tenia molta vocació acadèmica i quan un és un acadèmic, doncs ambiciona saber, publicar, moure's bé en aquest món. Però vaja, jo com em vaig anar a estudiar als Estats Units va ser una mica per casualitat als Estats Units. La meva ambició era estudiar al Regne Unit. Als Estats Units era llunyíssim. Però, en fi, va sortir una beca per als Estats Units i, en principi, van anar per 2 anys i després la cosa es va anar embolicant, diguem. I vaig acabar fent una part important de la meva carrera allí, però vaig acabar tornant.
Però va tornar a casa, sí. Clar, més endavant repassarem una mica la seva trajectòria política. Ens quedarem curts, de ben segur. Però com a conseller hem de dir que va ser conseller de dos dels presidents que més han marcat la política catalana contemporània. Estem parlant de Jordi Pujol. I Artur Mas, però també volem parlar avui, abans també parlarem d'aquest nou, volíem dir, ara volem parlar d'aquest nou nomenament com a president administratiu del Banc de Sang i Teixits en substitució de Francesc Gòdia, i la pregunta que ens agradaria fer-li, professor, és quins són els principals reptes del seu nou càrrec?
Miri, no la contestaré... No, ho diré d'una altra manera.
A veure.
El principal repte serà estar a l'altura. A mi és una activitat que, diguem-ne, que em fa il·lusió, que estic agraït que pensin que jo puc ajudar. Em fa il·lusió perquè té dues característiques que em sintonitzen molt, que em crea entusiasme. Una és una activitat extremadament social. Tot el sistema de la sang a Catalunya està basat en el voluntariat, amb més de 100.000 persones que sistemàticament contribueixen voluntàriament sang. Mm. Per tant, és un dels exemples més pregons que tenim d'activitat solidària a Catalunya, i la segona, que hi ha més organitzativa, més institucional, que s'ha sabut crear una institució que coordina tot el sistema d'una manera molt efectiva. Aquí conflueixen els esforços i les voluntats de tots els hospitals de Catalunya, que han sabut els hospitals públics, que han sabut doncs, conjuminar-se, i de fet el servei de proveïment de la sang es fa per tot el sistema d'aquesta manera coordinada, etc. I per això dic que el meu repte principal serà estar està a l'altura. Veig que cada vegada que s'esmenta que m'han nomenat, ens diuen en substitució del professor Gòdia, sí. Deixi'm dir que la meva ambició és estar a l'altura de la seva. El professor Gòdia em mereix, el conec de fa molts anys, i em mereix tota l'admiració i ha fet una gran feina. I en fi, ara comença un cicle nou i procurarem mantenir-ho i tenir en compte, a més, que el Banc de Sang i Teixits és una institució que ara té centralitat en el sistema de salut de Catalunya i, per tant, també permet que pugui ser útil en el desenvolupament de, diguem-ne, de noves teràpies, el que se'n diu teràpies avançades, el que se'n diu teràpies emergents, etc., que són activitats que demanen una molta coordinació, molt treball conjunt i també molta capacitat de, per exemple, de emmagatzematge de teixits, unes tècniques molt refinades i molt concretes, i el Banc de Sang i Teixits està molt ben situat per estar al front d'aquests desenvolupaments nous amb el desenvolupament i aplicació de noves teràpies.
Un dels reptes d'aquesta temporada d'estiu del Banc de Sang i Teixits és això, és l'objectiu de sumar donacions amb aquesta nova campanya.
I si fem que aquest estiu sigui atractiu, en algun moment festiu, explosiu? Aquest estiu, riu, somriu, viu i, si pots, fes viure. Per a un estiu superlatiu per a tu i per a les persones que necessiten sang. Reserva cita a donarsang.gencat.cat.
Professor Mascolell, de fet, vostè ja ens ha animat a que hem de donar sang a aquest estiu més que mai, clar, i per facilitar les coses als donants que estan de vacances, hi ha previstes 400 col·lectes a tot Catalunya, per qui vulgui donar sang, que ho pugui fer.
Perfecte, doncs animem-nos tots.
Ara, dit això, clar, un dels molts altres càrrecs del senyor Mascolell és el de vicepresident del Barcelona Global, que és una associació privada, independent i sense ànim de lucre, amb l'objectiu de convertir Barcelona en una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat econòmica. Hi participen 220 empreses, més de 800 professionals. Creu vostè que de talent ja en tenim, però, professor, el problema és que no el sabem aprofitar prou?
A veure, primer li haig de fer una petita correcció.
Vinga.
I és que he sigut vicepresident fins fa un mes.
Ah,
continuo tan implicat amb l'associació.
Sí.
El meu període ja va acabar, ho he servit de vicepresident tres períodes i ara continuo implicat sense el càrrec formal. En fi, jo sempre he cregut que una de les claus principals de la nostra potencialitat econòmica és la nostra capacitat de retenir i de treure talent. Amb això hi hem de treballar-hi molt. Tenim una capacitat demostrada, però també és cert que amb crisis vàries, etc., doncs avui en dia comencem a tenir una diàspora significativa i ho hem de vigilar. Diàspora científica, tècnica, ho hem de vigilar i posar èmfasi tant amb el retenir com amb l'atraure. Si ho vigilem i si posem aquest èmfasi, no tinc cap dubte que aquest continuarà sent un element clau per la nostra competitivitat econòmica i per jugar el paper econòmic que ens toca a Europa.
Per cert, que estava parlant de retenir talent, vostè ha fet de professor a Berkeley, California, Harvard. Vostè creu que és comparable el sistema universitari nord-americà al d'aquí? I també li voldríem preguntar quines serien les claus per convertir doncs, una universitat en un centre acadèmic de prestigi com els que vostè mateix ha treballat.
No són comparables, però no estic parlant d'una jerarquització de qualitat. Miri, recordo sempre una frase que un professor americà em va dir, diu, les millors universitats del món estan als Estats Units i les pitjors també. I efectivament és un sistema extremadament diguem-ne jerarquitzat simplement per recursos. Les grans universitats americanes, les que coneixen més, Stanford, Harvard, MIT, etc., tenen un capital, uns fons propis que maregen. Podem estar parlant, en el cas de Harvard, de 35.000 milions de dòlars, una urbanitat. Això a Europa no és així. Però la mitjana del nivell europeu és segurament més alt que la mitjana del nivell americà. La mitjana, no les puntes, però la mitjana sí. Per tant, jo diria que Europa té el seu propi model. Una barreja del model europeu i el model americà és el model canadenc. Una cosa que dic sovint és si aneu cap a Nord-Amèrica a aprendre coses, passeu per Canadà. Perquè Canadà ha après molt dels Estats Units, però ha après molt d'Europa. A Canadà, en el sistema educatiu, en el sistema de salut, accents a Europa. Però alhora hi ha hagut influència de lo millor dels Estats Units. Però, en fi, Europa ja dic que és un model diferent. Nosaltres hem d'aspirar a ser competitius, a ser bons, a estar a un molt bon nivell a Europa. I per això ens calen dues coses en el sistema universitari. Una, la de sempre, com més recursos tinguem, millor. Ens falten recursos. Però no és una qüestió només de recursos. També és una qüestió de regulacions. Nosaltres tenim regulacions massa rígides que, per exemple, posen dificultats a l'arribada d'estudiants, sobretot a nivell de grau. I, en fi, això ho hauríem de
tenir en compte, no?
Ho hauríem de cuidar. Precisament, miri, avui he publicat un article a La Vanguardia amb el qual toco aspectes de recerca a la universitat i expresso algunes inquietuds. Una d'elles, la de si fem prou per assegurar-nos que la diàspora científica que tenim, torno a aquest tema, la diàspora científica que tenim dispersa per al món, si fem prou per assegurar que tinguin les portes plenament obertes per al seu retorn i incorporació a les universitats. Hi ha un relleu generacional important a les universitats. Convé que en aquest relleu generacional tinguem molt present aquesta base, aquest punt de talent que tenim en aquest moment al món, que s'està formant, que s'està enxarxant i que té molt, molt a contribuir si sabem, si facilitem, si no hi posem impediments i facilitem el seu retorn.
El senyor Mascolell, ara parlem una mica d'economia perquè, com bé ja sap, avui es produirà a partir de les 12 de res, d'aquí mitja hora, el primer debat com a president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en aquest debat al Congrés dels Diputats, en què, entre altres mesures, està previst, no?, que presenti doncs, aquestes noves mesures econòmiques. Clar, ens agradaria preguntar-li a vostè, amb tota la seva llarga experiència com a conseller d'Economia també, apunten alguns mitjans, no?, que d'alguna manera aquestes mesures que presentarà Pedro Sánchez diguéssim que llimaran una mica aquests darrers desacords pel que fa al seu govern de coalició, no? Sobretot sobre la intenció d'incrementar la despesa militar i que sigui compatible també amb el fet d'aprovar iniciatives per protegir els que més ho necessiten. Això segons fonts de la Moncloa. És complicat gestionar un pressupost justament doncs, amb un govern de coalició econòmic, senyor Mascolell?
Ha de ser difícil, sí. Jo experiència de govern de coalició no en tinc. Experiència de govern en minoria, sí. O sigui, que és el cas intermig. Per tant, sí. Va tocar negociar molt amb forces polítiques que no estaven al govern, però que ens convenia que hi votessin. Sí, és complicat i s'han de fer compromisos. Miri, la situació econòmica en aquests moments és complexa. Això és el que es diu quan no acabes d'entendre massa bé què està passant. No? Uh-huh. Es diu complexa. Per una banda, i una mica dicotòmica, per una banda encara és viva la tendència que era imperant fa un any i que deia hem d'animar l'economia, hem de gastar, hem de vigilar que l'economia es recuperi, etc. I això segueix viu, particularment amb tot el tema dels fons europeus que Europa segueix enviant. Però per l'altra tenim la inflació que demana polítiques que van en la direcció oposada a les que li acabo d'explicar. I això és molt complicat. Idealment hauríem segurament d'espaiar més la despesa. Jo crec que Europa hauria de dir el Next Generation, els fons del Next Generation, això és un compromís europeu, per tant aquests diners arribaran, però espaiem-los una mica més. Si fessin una cosa així, a mi em semblaria raonable. Posaria menys pressió ara i també permetria gastar millor i centrar-ho en temes d'inversió. Perquè si no matem la inflació, si no fem polítiques de despesa que vagin a, ni que no animin la inflació, uh-huh. El que ens passarà és que el Banc Central Europeu, que és autònom, que fa la seva política, uh-huh. I la seva política ara serà controlar la inflació i ens podem trobar en tipus d'interès més alts dels que ens agradarien relativament a curt terme i, per tant, amb el perill de recessió. O sigui que hauríem de controlar la política de despesa, per una banda, i dues coses més. El que el Banc d'Espanya i el govern diuen la política de rendes, això ho hauríem de fer per evitar que els elements transitoris, els elements esporàdics de la crisi d'inflació, que hi són, per evitar que aquests es converteixin en estructurals. Per això que la política de prudència en salaris, en beneficis, en pensions, en sous públics, en aquests moments serien convenients. I altra vegada poso la dimensió temps. No cal aconseguir-ho tot el mateix any. Pot ser prudent fer polítiques que limitin la crisi ara, que intentin contenir la inflació i ja recuperaràs el poder de compra, etc, quan aquest perill tan gran estigui més controlat. I la tercera pota que caldria, he parlat de despesa, de política de rendes, la tercera pota és, i també representa una variació de la política de despesa, és la política que pels sectors vulnerables de la població. No podem la des, diguem-ne, la, el control fiscal, la, les realitats fiscals no permeten, diria jo, universalització d'ajuts, que els ajuts arribin des de la classe mitja alta, etc, etc. Però sí que tenen que haver-hi tota mena d'ajuts per evitar l'empobriment. I això es pot fer.
Això es pot fer, no? Seria una mica el titular complex. M'ha agradat, professor Mascolell, quan ha dit quan una cosa no, no, no és que no l'entenguem, però no, o que sigui... M'ha agradat quan ha dit que això ha de ser... per explicar-ho tot.
Segur que a mi que... Bueno, endavant, endavant.
No, miri, és que ja sap que aquí la ràdio, mare meva, el temps vola, se'ns ha passat el temps. Teníem tantes preguntes a fer-li, professor.
Ho sento.
No, tot el contrari. Com sempre, doncs, és un plaer escoltar-li, però clar, no volíem deixar passar l'oportunitat, ja que avui doncs, agraïm moltíssim que hagi concedit doncs, aquesta trucada al matí a Ràdio Estel, però també preguntar-li res breument, perquè tenim poc temps, però fins a quin punt, clar, recordem, vostè és un dels 40 implicats en el procediment del Tribunal de Comptes que busca recuperar diners públics suposadament doncs, malversats per la Generalitat, en aquesta promoció internacional del procés entre el 2011 i el 2017, i d'alguna manera... Ens agradaria preguntar-li fins a quin punt doncs, ha passat factura o ens ha passat factura econòmica al procés i també a nivell personal d'Andreu Mascolell. No sé si m'explico bé, professor.
Sí, bueno, deixem-li dir, a nivell personal, doncs un trasbals fa un any, quan això va passar, com en tots els altres que els hi va passar, i ara ja personalment assumit i emocionalment controlat, uh-huh. i la batalla jurídica segueix.
Uh-huh. Clar, i sobretot després entenc, professor Mascolell, de veure doncs, el suport de tot pel que fa a tota la comunitat acadèmica internacional com una estampida.
Sí, això va ser molt reconfortant, que vol que li digui. Així va ser.
Uh-huh. I a nivell econòmic, professor, ens ha passat factura el procés durant tots aquests anys?
Aquesta, miri, jo crec que en procés o sense procés ara estaríem més o menys, estaríem més o menys iguals en termes de PIB, etc. A part d'això, tot té cost en aquesta vida i, per tant, algun cost haurà tingut, però suposo que... En fi, cada u ha de calcular si valia la pena o no valia la pena.
Professor Andreu Mascolell, president del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits, de debò, gràcies per haver atès la trucada de Ràdio Estel. Una abraçada ben forta.
Vinga, moltes gràcies.